Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, Municipal de Sitges, temps d'esports, temps de descompte en aquesta edició d'avui dilluns, 7 de maig de 2018. I bons titulars, sense cap mena de dubte, per començar amb l'edició d'aquest dilluns 7 de maig. El primer, el bàsquet Sitges, evita haver de jugar les fases de permanència. La victòria 85-67 davant el Sant Cugat el passat dissabte a Pinsvens va certificar la permanència una temporada més a Copa Catalunya. Temporada, si fem allò al còmput general, complicada, però ben resolta en el que ha estat un bon final de campionat, guanyant 6 dels últims 7 partits. I el món del rugby també ens deixa un altre equip del Rugby Club Sitges campió. Els dos equips sèniors i també el sotscampionat que va aconseguir l'equip infantil, i afegim ara el títol que va aconseguir l'equip cadet, l'equip sub-18, que s'ha proclamat vencedor del torneig nacional que ha organitzat aquest passat cap de setmana la Federació Espanyola de Rugby. En matèria futbolística tenim ja campions a segona i tercera catalana. El club de futbol Vilanova del grup tercer de segona catalana, en una jornada en la que el Sobrense va perdre 0-2 ahir al Municipal d'Aiguadols davant el Vegas. És sense cap mena de dubte un fre, un pas enrere en la permanència, ja que els homes de Xavi Hereu tornen a caure, hores d'ara en zona de descens directe. Farem crònica de com ha anat aquesta jornada segona catalana, però també hem de destacar que el Sant Mauro ha estat campió ja del grup 12 de tercera. Segueix viva la lluita per la promoció d'ascens. Han guanyat els tres aspirants, els tres candidats, el Cubelles, la Joventut Ribetana i el Sitges, la Unió Esportiva Sitges, que va vèncer 1-4 al camp de l'Hortonenc. I a les portes del que serà un decisiu Sitges-Cubelles aquest proper dissabte al Municipal d'Aiguadols a partir de 5:45 de la tarda. En farem crònica, evidentment, de tot plegat. Recordem també i en parlarem i ho podrem escoltar divendres passat s'oficialitzar la fusió entre la Unió Esportiva Sitges i el Club de Futbol Sobrense. I va ser amb la signatura dels presidents Jordi Martínez i Manu Julián, en presència del batlle Miquel Forns i també del regidor d'Esports Eduard Terrado, un acte que va tenir lloc al Hotel Melià Sitges. Tot això i la resta de titulars esportius d'aquest darrer cap de setmana que també ens deixa, ara ho comentarem amb l'Isidre Gómez quan repassem els resultats dels equips de la Blanca Subur, una última jornada al grup primer de preferent juvenil molt, molt interessant. Tant és així que la Blanca, el juvenil A de la Blanca, podria pujar de categoria, però això sí, cal que la resta de contendents perdin els seus partits. És molt difícil, hi ha un petit tant per cent de possibilitats o de probabilitats, però en qualsevol cas les opcions hi són en aquesta última jornada. 4:04 de la tarda, va, comencem.
Zero 12, la Generalitat al teu costat.
El consum d'alcohol i drogues minva la nostra capacitat d'atenció al volant, redueix la percepció de risc i ens porta a actituds temeràries. Recorda que conduir requereix estats d'alerta i decisions ràpides. Conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues està sancionat amb pèrdua de punts, multes econòmiques i fins i tot amb penes de presó.
Avui em toca conduir a mi.
Conduir és un acte de responsabilitat. Drogues i alcohol no són bons companys de viatge.
012, la Generalitat al teu costat.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, les 4 i 6 minuts de la tarda, comencem ja a desgranar amb el que ha estat aquesta darrera jornada esportiva, la d'aquest últim cap de setmana, i comencem consignant tots els resultats en matèria de futbol base pel que fa als equips de la Blanca Sur. Ho dèiem fa uns moments, ens espera una última jornada al grup primer de la juvenil preferent molt, molt interessant, molt, molt apassionant. Tant és així que, més enllà del Cornellà, que ha guanyat ja el títol, però com que no pot pujar i no pot ser la temporada que ve a Nacional, doncs s'obre aquí un ventall de possibilitats per la resta d'aspirants. Tenim ja l'Isidre Gómez al telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
D'entrada comentem i destaquem la victòria 1-2 de la Blanca dissabte al camp de la Fundació Leti Vilafranca.
Treballada com sempre i aconseguida a la segona part.
A partir d'aquí, falta una jornada. I després d'aquests resultats que s'han produït en aquesta última jornada, la cosa està de la següent manera. Com dèiem, el Cornellà, ja campió, 67 punts, però com que no pot pujar, doncs serà el segon classificat el qui aconsegueixi la classificació per estar a la temporada que ve a Nacional. Vilaseca segon, 55, Prat tercer, 54, La Floresta quarta amb 52 i La Blanca en cinquena posició també amb 52 punts. Aquests quatre equips tenen encara opcions de ser segons i, per tant, de ser la temporada que ve a Nacional. Sí que és molt complicat tot, perquè, per exemple, en el cas de La Blanca, si no ho he fet malament, hauria de guanyar el seu últim partit aquí amb el Mollerussa, que és el QE, i haurien de perdre Vilaseca, La Floresta i el Prat.
Correcte.
Aquí són faves comptades.
Sí, sí. Bueno, el que passa que també influeixen els equips contra que juguen. Nosaltres juguem contra l'últim,
sí, sí.
I els altres tres juguen la vida contra equips que han de baixar o tan poden salvar-se. O sigui que...
T'ho dic ràpidament, el Vilaseca ha de jugar al camp de la Rapitenca, que és tercer per la cua.
Amb 3 punts potser se salvaria.
Exacte. La Floresta juga i rep el seu camp a l'Ebre, a l'Ebre Escola, que també està també implicat en aquesta lluita per la permanència. I el Prat, que juga al camp del Sant Ildefons, també un altre dels equips implicats en la lluita per la permanència. Per tant, si mirem pel que fa als rivals, sí que la Blanca és el qui ho té més senzill, perquè el Mollerussa ja està descendit des de fa unes quantes setmanes.
Serà una setmana de, o final de setmana de ràdios, no?
Sí, 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 sí.
Encara patirem.
A veure què ens depara aquesta última jornada, però bé, d'entrada és un regal, això per als que segueixen aquesta preferent juvenil, perquè haurem d'esperar en aquesta última jornada, com dèiem, per veure quin equip aconsegueix l'ascens a la Nacional. Hem començat per aquí, però l'Isidre ens ha de repassar com cada setmana la resta de resultats dels equips de la Blanca.
Doncs mira, continuant pel juvenil B, també va guanyar 2-1 a Pinsbens contra el Marianao Poblet. En categoria cadet, el cadet A va guanyar 0-1 al camp de l'Igualada. El B aquesta setmana descansava. En categoria infantil, l'infantil A es va imposar 3-0 a la Unió Esportiva Sitges. L'infantil B va perdre 2-1 al camp de la Ciutat Cooperativa. I finalment el C va perdre 2-0 al camp de la Penya Jove de les Roquetes. En categoria Alevi, l'Alevi va perdre 5-1 al camp del Sant Filuenc. L'Alevi B va perdre a Pinsbens 2-5 contra la Unió Esportiva Sitges. El C va perdre a Pinsbens 2-3 contra l'Escola Futbol Premier Barcelona. El D va guanyar a Pinsbens 3-2 a la Granada. I finalment l'E també va guanyar 3-1 a Pinsbens al Canyelles Associació Esportiva. Ja en categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre 0-3 a Pinsbens contra el Cornellà. El Benjamí B va perdre 5-1 al Municipal d'Aigua Dolç contra els Sitges. El C va perdre al camp del Rus de Villes 6-1. I finalment el D va perdre a Pinsbens 2-5 contra el Sant Sadurní. I fent un repàs d'allò, victòries i derrotes, ens queden 6 victòries, 9 derrotes, però bueno, ens conformarem que els equips, diguem, més grans han guanyat tots.
Doncs així han anat els resultats pel que fa als equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana i ens retrobem divendres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
I havent repassat ja amb aquests primers resultats en el món del futbol base, i posem aquí com cada setmana una miqueta de futbol femení per destacar que a la segona divisió s'ha disputat la jornada número 25 i el Sobrense, el primer equip femení del Sobrense, va guanyar 2-6 en la seva visita amb el camp de la Granada, amb 4 gols més de la Júlia Pérez, que ja en porta, atenció, 50, màxima golejadora de la categoria, la sitgetana Júlia Pérez. Un Sobrense que ara mateix és tercer a la classificació, està doncs una mica lluny del líder, que és el Martorell. El Martorell té 65 punts, en segona posició hi trobem l'Olesa amb 60 i el Sobrense, com dèiem, tercer amb 59. Queden encara unes quantes jornades per veure si el Sobrense és capaç de, com a mínim, prendre-li la segona plaça a l'escola de futbol Olesa. I destaquem també la victòria de l'infantil, que es va imposar 2-7 al camp de l'Espluguenc. Tres minuts i arribarem a un quart de cinc de la tarda. Ha estat, sens dubte, una de les bones notícies que ens deixa el cap de setmana esportiu. L'equip sub-18 del Rugby Club Sitges s'ha proclamat campió del torneig nacional de la Federació Espanyola de Rugby i que ha tingut lloc a l'estadi Baldiri Aleu de Sant Boi de Llobregat aquest passat cap de setmana. L'equip sitgetà es va imposar a la final a les Abelles de València, però prèviament ja va superar amb equips com el Majadahonda i el Club Rugby Màlaga. Hem conversat aquest migdia amb Filip Terón. Ell és l'entrenador de l'equip sub-18 del Rugby Club Sitges i, evidentment, molt satisfet per aquest títol.
Exacto, fue un torneo muy disputado, donde hay que felicitar sobre todo los jugadores sub-18 que han hecho una competición excelente y que han tenido una actitud en el campo y fuera del campo muy buena, muy positiva.
Es sin duda el mejor final de temporada posible.
Exacto, porque era una temporada complicada, en el campeonato de Cataluña no ha ido exactamente como lo teníamos previsto, y bueno, al final, con mucho rigor y mucha humildad, hemos podido rectificar la vía, y el camino del campeonato de España nos ha sonreído con mucha seriedad.
Un campeonato en el que finalmente os imponéis en la final al equipo de las Abellas, aunque previamente ya habíais ganado, si no recuerdo mal, a equipos como Majadahonda y Málaga.
Exactamente, que son equipos muy muy fuertes, con evidentemente una, si hablamos de poblaciones, hay que entender que estos equipos tienen una fuente y una posibilidad de tener muchos jugadores a su disposición porque hay mucha población, y realmente eso es un hecho. Pero nosotros con nuestra población de 25.000 habitantes, al final vemos que para los más pequeños pueblos hay también posibilidad de hacer cosas muy interesantes a nivel España, y con seriedad se consiguen muchas cosas.
Podemos decir, Felipe, que por lo que explicas, el hecho de que haya ganado el Sitges finalmente el torneo de España, ¿ha sido una sorpresa?
No diría eso, diría simplemente que habíamos cogido una vía y un sistema de motivación, de entrenamiento de jugadores que bueno, hasta la fecha no había dado su fruto, y realmente el último mes los jugadores se han implicado como haya que hacerlo, pero eso es de agradecer, porque al final han construido su victoria ellos mismos, con constancias en los entrenamientos y sobre todo con mucha implicación a nivel individual y a nivel colectivo, y eso, el resultado al final te da una ventaja muy importante contra cualquier equipo en España.
¿Cómo se accede al torneo? ¿Es por invitación? ¿Cómo va?
Sí, exactamente. Todos los años todos los equipos de España se pueden escribir.
¿Sí?
Y evidentemente, cuando miramos un poquito los equipos que había, son los equipos que evidentemente van porque tienen previsto tiene previsto y son competitivos, evidentemente, para intentar tener el título. Los equipos, todos los equipos que no se ven competitivos, evidentemente no se inscriben y no participan.
De acuerdo. Decíamos ahora hace unos momentos que sin duda este torneo es el mejor final de temporada posible para una temporada que nos comentabas, Filip, que no ha sido del todo lo buena que creíais.
Bueno, efectivamente no hemos tenido los resultados descontados a nivel del campeonato de Cataluña, bueno, por una serie de razones, una cierta estabilidad a nivel de entrenadores, etcétera, etcétera. Sí. Conclusión, ha sido algo muy complejo, pero hay que quedarse con realmente el resultado final, que a pesar de complicaciones, etcétera, al final hemos podido conseguir este título. Uh-huh. Y eso es una buena demostración que en cualquier equipo de desarrollo de un proyecto, que era un proyecto sub-18 muy ambicioso, las cosas se pueden torcer en un momento dado, pero nunca hay que renunciar, y con mucha implicación y mucho trabajo por parte de los jugadores, y por supuesto de los entrenadores, al final se puede conseguir cosas muy importantes como esta.
¿Y cuántos de estos jugadores podrían acabar jugando en el primer equipo?
Si lo miramos bien, esta temporada fue una temporada, yo creo que fue la mejor que nunca hemos tenido en el club. Si miramos los resultados del primer equipo, que ha sido campeón de Cataluña con diferencia, si miramos el equipo 2 de senior,
sí,
el equipo B,
también campeón.
También campeón. Cuando vemos el equipo justo después, que el sub-18, que ha sido campeón de España ayer, y espero para nuestros jóvenes de sub-16 y sub-14 que tienen su campeón de España en las próximas semanas, si miramos eso, es una temporada fantástica, y eso hay que agradecer todo el mundo, primero los jugadores, los entrenadores, los delegados y por supuesto nuestro presidente.
Pues Filip, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Nada, quería felicitaros públicamente, un éxito que se añade a esta magnífica temporada del club, como comentabas, y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, y yo simplemente quería agradecer a todo el mundo, y sin olvidar también, evidentemente, todos los padres que han seguido sus hijos, y toda la gente que ha hecho que al final el ambiente en este club de Sitges es fantástico, y que eso empuja muchísimo todos los voluntarios, todos los jugadores, todos en el mundo del rugby, en este club, a seguir día a día y a seguir formando y a los jóvenes para que mañana sean no solamente mejores jugadores, pero también mejores personas.
Queda dicho. Muchas gracias, Filip.
Muchísimas gracias a vosotros.
Les paraules de Filip Terón, el tècnic, l'entrenador de l'equip cadet, de l'equip sub-18 del Rugby Club Sitges, com els dèiem, brillantment campió d'aquest torneig nacional que organitza un any més la Federació Espanyola de Rugby. Ara mateix les 4 i 20 minuts de la tarda a la sintonia de Ràdio Maricel fent crònica esportiva en aquesta edició del Temps de Descompte que els estarà acompanyant avui probablement més enllà de les 5 de la tarda. Ha estat un altre dels grans titulars esportius d'aquest darrer cap de setmana. I és que, com els dèiem tot just en començant, el passat divendres s'oficialitzà la fusió entre la Unió Esportiva Sitges i el Club de Futbol Sobrense. Vaja, com es diu en aquests casos, només faltava la firma, la signatura, i aquesta signatura doncs la van formalitzar els dos presidents, el president de la Unió Esportiva Sitges, Jordi Martínez, i el del Club de Futbol Sobrense, Manu Julián. L'acte, que va tenir lloc el passat divendres a l'hotel Melià Sitges, va comptar també amb la presència de l'alcalde Miquel Forns i del regidor d'Esports, Eduard Terrado, en presència també fins i tot d'algun expresident de la Unió Esportiva Sitges, com fou el cas d'Ignasi Garrigó, i evidentment també el president d'honor del club, en Juan Cruz. Escoltem el que va donar de si en aquest acte. Va començar l'acte amb les paraules de Jordi Martínez, després unes de molt breus de Manu Julián, i va tancar aquest acte oficial de signatura de la fusió entre el Sobrens i els Sitges, les paraules del batlle Miquel Forns.
El fet d'haver-vos convocat aquí és, com ja us imagineu, que sigueu partícips d'un moment que tant el Manu, en representació del Club de Futbol Sobrens, com jo, en nom de la Unió Esportiva Sitges, ens fa especial il·lusió haver arribat fins aquí. I és la signatura d'un document en el que volem reflectir l'acord de fusió entre la Unió Esportiva Sitges i el Club de Futbol Sobrense. És un fet que els que sou d'aquí de la vila de molt de temps ja sabeu que s'havia intentat en diverses ocasions. Per fi, al final, s'han donat les circumstàncies òptimes perquè així es produeixi. I pensem, tant la banda del Club de Futbol Sobrense com nosaltres, que serà un bé pel futbol de Sitges. Llavors, quan ja ho teníem molt avançat, vam parlar amb el Miquel i amb l'Eduard per part de l'Ajuntament, i els vam comentar la possibilitat de fer un acte conjunt, perquè ens fa il·lusió també que tota la vila sigui partícip d'aquesta fusió, i que quina millor manera que sigui l'Ajuntament el que estigui present en el moment de la signatura. Llavors, simplement és donar-vos la benvinguda, com he dit. Signarem ara aquest document en presència vostra perquè dongueu fe i feu de notaris, com deia el Miquel abans, d'aquest acord que esperem que sigui pel bé del futbol sitgetà, i res més. I passo la paraula al Manu, si vol dir alguna coseta.
Bueno, realmente poco más, ¿no? Ratificar lo que ha comentado Jordi. Creo que, bueno, que es un momento ilusionante, creo que unir fuerzas nos va a dar mucha potencia, y nada más, muy esperanzado con el futuro que espera al club y al fútbol de Sitges.
Bé, doncs, traiem unes breus paraules en representació de l'Ajuntament. Avui que ens acompanya també el regidor d'Esports, l'Eduard Terrado, el regidor Pep Moliner, que també va ser regidor d'Esports i va tenir responsabilitats també, doncs, en aquest àmbit municipal, a tots vosaltres, representants també de la federació. Mireu, quan vam tenir coneixement que hi havia, que s'estava treballant per part dels dos clubs, el que avui s'acaba de fer, la veritat és que va ser una notícia d'aquelles que reps amb molta alegria, molt positiva, perquè vosaltres sabeu més bé que ningú el que costa tirar endavant una activitat, el que costa tirar endavant un club esportiu, el que costa tirar endavant el futbol formatiu, l'esport de base, i més amb les dificultats que hi ha avui en dia, i més amb les dificultats que ens hem trobat aquests últims anys, doncs fins i tot a nivell municipal, no? a nivell del municipi. Per tant, saber que hi ha aquesta voluntat d'acord, aquesta voluntat de sumar esforços, com deia fa un moment el Manu, doncs és realment una satisfacció pel punt de vista de l'Ajuntament, veure que les entitats estan vives, que els clubs esportius estan vius, i que a més en moments, doncs, que es plantegen dificultats o que s'està plantejant el futur més immediat, es vol, doncs, això, sumar esforços i anar plegats. Sabeu que des de l'Ajuntament sempre hem tingut un profund respecte per la societat civil de Sitges, perquè entenem que és una societat civil lliure, independent, que ha de fer el seu camí, que ha de decidir, amb total respecte i acord dels seus socis i sòcies, dels seus membres, quin és el camí que vol fer, no? Però que quan això passa per la fusió, per la unió, per la voluntat de treballar junts, l'únic que podem fer com a Ajuntament, em sembla, és donar-hi total suport, total recolzament, felicitar-vos per aquest pas que feu i dir-vos una vegada més que sempre trobareu amb l'Ajuntament el recolzament en tot allò que sigui possible, en totes les dificultats que a vegades tenim. D'aquí pocs dies començarà una desitjada, anhelada, somiada, no sé com dir-ho, ja reforma i ampliació de les instal·lacions del camp municipal d'Aiguadols, i això és el que hem de fer. Per tant, acompanyar-vos com a, com a Ajuntament, ens teniu al vostre costat i vaja, desitjar-vos molta sort amb aquesta nova etapa que ara comencen els dos clubs junts. Ens vau explicar una mica en detall com seria a partir d'ara el funcionament i saber doncs, que tant el regidor, la regidoria, com els equips tècnics municipals, com el propi Ajuntament com a institució, ens trobareu al costat amb tot allò que us puguem ser útils també, com sempre, a partir d'ara.
Perfecte.
Gràcies, felicitats i molta, molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bé, doncs, així en definitiva es va desenvolupar amb aquest acte de signatura d'aquesta fusió, d'aquest acord d'unir esforços, com deia el batlle Miquel Forns, entre la Unió Esportiva Sitges i el Club de Futbol Sobrense. A partir d'ara, doncs, entrem en aquell terreny més esportiu, un de tot plegat. Veurem què passa la temporada que ve, veurem si el Sobrense finalment aconsegueix la permanència segona catalana i això, evidentment, se'n beneficiaria el club, la Unió Esportiva Sitges, en aquest cas. Veurem si el Sitges com a tal és capaç de poder accedir també a la segona catalana pel seu camí, pel camí que té, és a dir, via segon classificat. En fi, s'obren a partir d'aquí un seguit d'interrogants, sobretot per als afeccionats que segueixen setmanalment tant el Sobrense com a la Unió Esportiva Sitges. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ara ja és cosa dels equips.
Sí, sí, ara ja és cosa de que...
De plasmar-ho tot al terreny de joc.
Correcte. A veure si el Sobrense és capaç de mantenir la categoria i si el Sitges, que per mi tant un com l'altre ho tenen bastant complicat, doncs és capaç de jugar la promoció i guanyar-la.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, veurem què passa la temporada que ve. Si, repeteixo, hi haurà mínim un equip a segona catalana, això seria l'ideal. I si no pot ser, vaja, ens farem la pregunta, no? Quin sentit tindrà tenir dos equips a tercera catalana, amb el que això suposa, no? Haurien de jugar en grups diferents.
Clar, ja tindria un cost, perquè és diferent que tu tinguis un equip a segona catalana i un altre a tercera, no? És molt diferent perquè ja treballes, tens un amateur, però tenir dos equips a la mateixa categoria, doncs, és un pas enrere.
Sens dubte.
És tenir un equip allà que no pinta res.
Recordem, per fer allò una miqueta de memòria, que a partir de la temporada que ve hi haurà un primer equip que es dirà Unió Esportiva Sitges i un segon equip que es dirà Unió Esportiva Sitges Club de Futbol Sobrense. Aquest segon equip és aquell que en el seu dia ja es va dir que portaria els dos escuts, tant el del Sitges com el del Sobrense, tot i que el primer equip, com a deferència també, portarà les mitgetes ratllades, també en deferència al Sobrense.
Uh-huh. Sí,
són alguns detalls que ja s'han sabut, que s'han comentat,
són detalls d'aquesta...
però que sí, sí, que esportivament, Toni, cal que es puguin dur a terme en la millor de les situacions, i aquesta, repeteixo, seria disposar d'un equip a segona.
Sí, correcte, disposar d'un equip a segona, després tenir una altra tercera, el femení, seguirà com està, tan sol amb el nom de la Unió Esportiva Sitges,
sí.
Amb els dos escuts també,
sí,
i doncs, clar, Sobrense seguirà permanent en el record, en tot de, perquè de fet el nom del Sobrense no es perdrà.
Mm-hmm. Bé, doncs ja anirem, com es diu en aquests casos, estirant del fil, en la mesura que, evidentment, passin les setmanes i se sàpiguen ja més detalls i més aspectes d'aquesta futura fusió. Del que ha donat així aquesta última jornada, doncs ho dèiem tot just en començar, la derrota en 0-2 del Sobrense a Vegas, amb el Vegas, perdó, aquí a Aiguadols, ahir a la tarda, i la victòria del Sitges 1-4 al camp del Hortonenc. Comencem ja a repassar amb els resultats que ens deixa la jornada número 31. El grup 3 de segona catalana. N'han estat el Sant Quirze 1, Atlètic Sant Just 1. Empat a 1 també entre el Fontsanta Fatjó i el Marianao. Victòria del Molins de Rei 0-1 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Empat del Vilanova 1-1 al camp de l'Atlètic Prat Delta. Era un empat que, així de bones a primeres, aplaçava una setmana més el títol i l'ascens del conjunt d'Agus Isabel a primera catalana, però l'endemà, és a dir, ahir, l'empat entre el Rubí i l'Olímpic Can Fatjó, l'empat a 0, ha possibilitat que el Vilanova ja sigui matemàticament campió. Altres resultats que ens deixa aquesta 31a jornada han estat, per exemple, la golejada 10-0 del Júnior al Gornal, la victòria 0-2 del Prat B al camp de l'Espluguenc, la victòria també 0-2, com dèiem, del Vegas ahir a Aiguadols davant el Sobrense, i l'1-5 del Can Trias al camp del Sant Joan d'Espí. Total que, com els dèiem, el Vilanova és ja matemàticament campió i nou equip de la primera catalana. El conjunt vilanoví que suma ja 69 punts. El Rubí, que és l'actual segon classificat, ja no el pot atrapar perquè en suma 59 a falta de 3 jornades. En tercera posició hi trobem el Vegas amb 57, 56 per Sant Quirze, 52 per Can Trias, 51 per Font Santa Fatjó, 49 per Atlètic Sant Just, 46 per Fundació Atlètic Vilafranca, 44 punts sumen tant el Prat B com l'Espluguenc, 41 Olímpic Can Fatjó, 39 Marianao, 38 Júnior, 37 Molins de Rei, i a partir d'aquí zona calenta calenta. Atlètic Prat Delta 35, el Sobrense també en suma 35, és ara mateix tercer per la cua, penúltim el Sant Joan d'Espí i ja descendit el Gornal amb 12 punts. De fet, tant Gornal com Sant Joan d'Espí són equips ja descendits. Matemàticament són equips que jugaran la temporada que ve a la tercera catalana. En fi, Toni, Vilanova campió.
Sí, 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 Vilanova campió.
Poc s'ho podien pensar, suposo.
Esperaven,
a Vilanova, esperaven, després d'un inici, sí, doncs amb molts dubtes, no?
Sí, no, no, el campionat ha estat sensacional del Vilanova, ningú s'esperava aquest campionat, de fet el projecte era 2 anys i s'ha aconseguit amunt i apostant, comptant molt amb gent de la comarca, no? I això doncs realment amb ells l'ha anat molt bé, perquè han aconseguit doncs en una temporada pujar una altra vegada a la primera catalana.
Uh-huh. Gran temporada pel que fa amb el conjunt vilanoví, pel que fa als homes d'en Dagus i Isabel. Ara per ara la lluita per la segona plaça, Toni, és prou interessant perquè tenim equips com el Rubí, com el Vegas, i no descartem el Sant Quirze encara, que encara té les seves opcions.
Sí, però jo penso que l'empat del Rubí, que li va fer tan bé al Vilanova, li va fer molta mal al Sobrense. El Vegas, al moment que va empatar el Rubí, sabia que encara tenia vida.
Exacte.
Que encara podia i que tenia que arribar aquí al municipal i portar-se els 3 punts per seguir aspirant, i té equip per fer-lo, i de fet jo penso que això va marcar una miqueta també en el desenllaç del partit i fins i tot en la mentalitat del jugador Sitgetà i del Vegas.
En fi, des d'aquí felicitar el club de futbol Vilanova per aquest títol, per aquest ascens a primera catalana, però Toni, vaja, haurem d'estar ara molt atents al que li pugui passar amb el Sobrense. D'entrada, el que li va passar ahir no és gens positiu, tot el contrari, la derrota 0-2 amb un Vegas que va ser un equip doncs, que va proposar, doncs, com és habitual, un bon futbol, no va generar excessiu perill, però en va tenir prou amb dues sacsejades.
Sí.
Un primer gol al minut 10...
Sí, en una petita badada de la defensa del Sobrense, com el segon de penal, també en una
badada. Sí, una errada de Jorge Ayala que obliga doncs, a fer penal a Manu Muñoz, i el pitxitxí Joan Vázquez no va perdonar, va posar els 0-2, la sentència en definitiva per a un Sobrense que no va estar massa bé a la primera part, que va millorar a la segona, però que ahir va faltar doncs més arribada, més ocasions, tot i que en va tenir alguna. Ahir no va ser potser el millor dia de l'equip.
No, li va faltar molta arribada i creure-se una miqueta, i fins i tot doncs el fet de que va tenir que sortir del terreny de joc per molèstia a Geri es va notar molt, no? Perquè clar, Geri és un jugador que sempre t'aporta alguna cosa més, no?
Sí, sí, et dona aquest plus, i veurem com evoluciona aquestes molèsties que continua arrossegant Geri, que ara per ara és un dels factors desequilibrants d'aquest Sobrense, i bé, hauria de ser o continua sent un home important en aquests 3 partits que falten, Toni. Ara se'ns fa difícil creure que el Sobrense pugui salvar-se, hem de ser sincers, vist el calendari, perquè has d'anar a Rubí aquest diumenge, perquè has d'anar a Vilanova d'aquí 15 dies i perquè acabaràs aquí amb la Fundació Atlètic Vilafranca. No sé si fent allò números senzills, amb 7 de 9...
Sí, sí, té que guanyar 7 punts.
Et pot salvar.
En 7 punts jo diria que salva el Sobrense. En 9 ja és matemàtic, però en 7 es salva el Sobrense, però per això té que sumar 7. Però compte, Rubí Vilanova i Fundació Atlètic Vilafranca.
Sí, sí, és un calendari així d'entrada que no és el millor, però que bé, encara hi són les opcions, perquè matemàticament la salvació del Sobrense encara és possible. Derrota, doncs, que és un pas enrere, ho tornem a repetir, que va deixar un ambient, doncs, de tristesa ahir als membres del Sobrense, i en acabar, doncs, les reflexions de Xavi Areu després d'aquesta derrota eren aquestes.
Sí, òbviament la derrota d'avui és un pal, i haurem d'anar a guanyar els partits que queden, no? que són tots ells complicats, dos derbis, el camp del Rubí. I bé, sí, l'equip avui, sobretot la primera part, no m'ha estat gens bé, però la segona sí que l'hem competit bé, i realment ells tampoc, bé, han tingut molta possessió, que era el que esperàvem, però realment en quant a ocasions de gol tampoc n'han tingut tantes, així que, bueno, podríem haver fet una miqueta més si haguéssim sortit des del principi enxufats.
Precisament ho volia preguntar, no? Avui la primera part l'equip no ha estat massa bé, la segona encara ha tingut alguna opció, però... poca cosa avui.
Sí, poca cosa, però bé, ara no estàvem parlant per part dels dos equips. És cert que nosaltres no hem estat gens bé a la primera part, hem estat bastant partits, a dalt jugàvem molt sols, els quatre de dalt, darrere no col·laboràvem en el joc ofensiu, i bé, ja no hem estat contundents com acostumem a ser, hem tingut dubtes, no hem sortit prou endollats de cap, i hem estat tots en una acció allà a l'àrea i ha acabat en gol, però a la segona hem intentat canviar l'equip força, tirant el Geri i el Navarro cap al mig del camp, que ens donessin una miqueta més d'idees amb la pilota, ens ha anat força bé, i hem tingut 3-4 tirs a porteria que ens podrien haver fet apropar-nos al marcador. Ells de fet tampoc han tingut més, ara ens ho deia el Nito, diu, és que no he parat cap, o sigui, no he tingut cap aturada, el gol i ja està, el segon gol ha estat de penal, o sigui que realment ells ha donat la sensació que dominaven el partit, i era així, però perquè tenien molta possessió, però tampoc ho han transformat en ocasions de gol realment, o sigui que dintre del mal partit que hem fet, doncs tampoc els hem concedit tant, no? Han sigut més efectius i per això s'emporten els 3 punts.
Fixa't, Xavi, com són les coses. Com dèiem abans, l'equip venia de guanyar 2 partits, sumar 6 punts t'han de permetre o t'han de donar molt d'aire. Avui perdent, te'l treuen de cop.
Sí, perquè bé, l'equip sap el que juga, veníem de sumar 6 punts amb 2 rivals directes que fins ara ens havia costat molt en els duels directes. I avui, doncs bé, jugant a casa, la veritat és que bé, esperàvem treure un bon resultat, com a mínim no perdre, intentar guanyar per empatar el júnior, per aconseguir allà ficats a la lluita, per implicar més equips. Però bé, és cert que també venia el tercer classificat, ells s'estan jugant la promoció, i si estan on estan és per alguna cosa. El Vegas realment és un dels millors equips de la Lliga, s'ha de dir així. I bé, a la nostra manera hem competit, la primera part no m'ha estat prou bé, però la segona crec que s'ha vist un Sobrense no molt bo, però acceptable, sense concedir massa darrere i generant alguna ocasió de gol. I al final, doncs sí, s'emporten els 3 punts i ens compliquem una miqueta la vida, no? Haurem de passar avui un mal dia, que ens queda, i a partir de dimarts començar a pensar en Rubilla.
Ara mateix, Xavi, suposo que per tothom es fa més difícil, no?, pensar que l'equip es pot salvar. Han de passar unes hores, han de passar els dies i probablement ja ho vegis d'una altra manera, però queden 3 partits, són 9 punts. No sé si amb 7 dels 9 hi haurà suficient, tenint en compte quins rivals tens al davant, no? Un Rubí que encara s'està jugant la segona plaça, el Vilanova ja és campió, però bé, no deixa de ser el Vilanova, i acabes aquí amb la Fundació. Quina idea teniu ara mateix vosaltres? Creus el que et deia ara fa uns moments, que amb 7 d'aquests 9 punts l'equip es podria salvar?
Crec que és difícil fer càlculs, perquè realment estàvem mirant el calendari, hi ha molts enfrontaments directes, llavors tant pot ser que igual sumen a només 6 o fins i tot 4, jo què sé, no, 4 seria massa just, però sí, tinguéssim opcions, perquè ja et dic, hi ha molts enfrontaments directes, no tots els equips de baix podran sumar-ho tot, així que tothom perdrà punts, I la nostra forma de veure-ho simplement és, bé, avui, bueno, els jugadors estan, els jugadors i tot el club, diguem, estem bastant fotuts, però bé, toca passar aquest mal dia i dimarts energies noves i pensar en Rubí. La forma de veure-ho no podem anar a estratègies de, bueno, a Rubí anem a fer alguna cosa i a guanyar els dos derbis o a la inversa. Pensar en Rubí i intentar treure quelcom positiu de Rubí. S'ha d'anar a guanyar. I si no podem guanyar perquè són superiors, empatar com a mínim i sobretot no perdre i després ja veurem en els dos derbis què passa. Vilafranca ja estarà salvat, Vilanova ja és campió, però bé, òbviament cap dels dos voldrà perdre contra el Suburense.
Xavi, deixa'm preguntar-te per alguns jugadors, t'ho pregunto perquè l'equip ha fitxat 4 jugadors últimament, avui dels 4 només hi havia un, els altres 3 ni a la banqueta.
Sí, a veure, hem fitxat el Julio, que sí que va jugar la setmana passada aquesta,
que d'acord? Que
és el davanter que estava avui. El Ricky, vam tenir uns problemes de papers seus perquè és estranger i s'està mirant de solucionar. Georgi, que ja va estar al Suburense, s'incorpora a partir de dimarts, perquè bueno, el vam fitxar sabent que estava fora, que estava a Rússia, perquè havia hagut de marxar a veure la família i això, però bueno, l'havíem de fitxar abans si volíem disposar d'ell per aquests 3 últims partits. I, òbviament, és un reforç de gran qualitat i que ens donarà un plus d'aquesta intensitat, d'aquest saber estar que ens falta, i ens anirà molt bé pels camps que anem a visitar, precisament. Camps molt grans, i és un jugador que abarca molt d'espai, i ens anirà molt bé per Rubí, Vilanova i Vilafranca. I l'altre noi que hem incorporat, bé, s'estava recuperant d'un esguinç de turmell, a priori aquesta setmana havia de començar a fer alguna cosa i se li ha allargat un palet més pel que li ha dit el metge, i veurem quan podem disposar d'ell, esperem que el més aviat possible.
Encara un altre nom propi, el de John, ha marxat?
La veritat és que, bé, en aquest cas estem una miqueta sorpresos i molestos perquè no sabem res d'ell. Sabem que, bé, que es va anar a fer unes proves a Holanda per intentar fitxar per un equip d'allà la temporada vinent i va tornar aquí, en teoria anava a acabar la temporada i ha tornat a desaparèixer i no sabem res d'ell. No ens han dit res ni el jugador pel seu telèfon propi, ni la gent de Tobo, ni res. Sí que no sabem res.
En aquest sentit també ha estat una temporada molt complicada, no? Xavi, s'ha intentat fitxar jugadors, no ha acabat de sortir bé, jugadors que fitxes a principi de temporada, que els tens, que et marxen, et tornen, ha estat una constant, això, no hi ha hagut una estabilitat mai.
Sí, ha estat una temporada, bueno, està sent una temporada molt difícil per tot aquests condicionants, no? Pel principi la compra del club que s'anava a produir no es va produir, després, bueno, que si fusió, que si no sé què, jugadors que se'ls acaba de donar la baixa perquè ja se'n van donar d'altres, i ha estat molt complicat tot, molt complicat. La veritat és que es fa una miqueta dur, però bé, per sort tenim un grup de 15-16 jugadors dels que sempre podem disposar, que són els que s'estimen al club, que són els que estan cada dia entrenant, que són els que cada setmana donen la cara, i a més són els que estem tirant, i ells són els que estan aconseguint apropar-se o a la salvació o almenys intentant-ho.
I no sé si dic que amb tot, si l'equip aconsegueix el Barça, és com un petit miracle.
Jo crec que petit o molt gran, donat tots els condicionants. Hi ha hagut moltes baixes, hi ha hagut bueno, això, aquest tema de principi de temporada que es va donar amb l'empresa aquesta, hi ha hagut de tot, són xavals joves, estudis, universitats, ara comencen les feines d'estiu, que com sabeu doncs hi ha jugadors que no, quan juguen fora de casa no podem comptar amb ells perquè estan treballant en hostaleria. És molt difícil tot, però tot i així, doncs, bé, s'ha de felicitar els xavals que sí que hi són, que donen la cara, i que cada setmana, possiblement sense saber totes hores gent de fora, doncs pensa, hòstia, el Suburense, tal, però bé, estem allà donant el callo cada partit, competint i sumant punts, i bé, i fins l'última jornada estarem intentant-ho.
Li preguntàvem a Xavi Hereu sobre alguns noms propis en aquesta temporada que ha estat, com li dèiem, molt d'anades i vingudes de jugadors que en principi comptaves, després han hagut de marxar. Ahir comentava Xavi Hereu que el club ha donat 9 baixes, clar, són moltes en una temporada. A veure, jugadors com Jordi Gallego, una incògnita, jugadors com Ricard Vallès, que de cop i volta et desapareix. El cas de John, el club no té cap mena d'informació sobre el seu paratge. En fi, tot molt estrany, no? Aquests últims jugadors que s'han incorporat, Julio, el Julio Collazo, que sí que va jugar ahir, però la resta, és a dir, Matías Fernández o Georgi Maliev i Enrique, ja ens ha explicat els casos concrets Xavi Hereu quan li vàrem formular la pregunta, però en fi, tot plegat, Toni, molt difícil.
Molt difícil.
Molt difícil perquè no has trobat mai ni el camí ni l'estabilitat per formar una plantilla una miqueta amb garanties de competitivitat.
No, i és que si tu mires l'equip, més o menys és el mateix equip que va començar, els que estan aguantant.
Em van venir noms al cap, Salva Milà.
Salva Milà.
Fa moltes setmanes que no el veiem.
Està lesionat. Doncs és això. Potser l'únic que... la novetat que veus més clara és la de Guillem.
Sí, sí.
Guillem és està...
de les incorporacions darreres que ha fet del club.
És el que veus, sí. Novelles, que no comptaves
David
al principi.
Novelles sí que hi va ser titular.
I que ara comptes, però n'hi ha un grapat de jugadors que han anat fitxant i tu sempre mires i veus les mateixes cares. Què passa? Que si ja s'ha tingut complicat des del principi amb aquestes cares, salvar la categoria serà molt difícil i estic d'acord amb vosaltres. Ara el que es té que treballar la recerca del miracle,
sí, sí.
Perquè té que ser un miracle.
Probablement sigui un miracle que el Sobrense acabi salvant la categoria, però ara totes les mirades han de centrar-se en Rubí. Aquest proper diumenge al migdia, el Rubí Sobrense, amb un Rubí que no oblidem, no es pot permetre doncs, cedir més punts, si és que vol tenir seguir opcions per ser segon i, per tant, per jugar la promoció de sense primera catalana. Així estan les coses en la segona, anem a repassar la tercera. I primer de tot, els resultats d'aquesta 31a jornada amb un equip ja campió, com és el Sant Mauro, un Sant Mauro que va guanyar 2-7 al camp del Sant Pere Molanta i que matemàticament ja és nou equip de segona catalana, a manca de 3 jornades. La resta de marcadors van ser el Moja 3, Odena 2, Olivella 3, Martinenca 1, Mediona 1, Anoia 3, Ribes 1, La Múnia 2, Montserrat, Igualada 0, Cubelles 4, La Pobla de Claramunt 4, Piera 3, Ribatana 4, Riudevitlles 2 i Hortonenc 1, Sitges 4. Com dèiem, el Sant Mauro ja és matemàticament campió, suma 84 punts. El conjunt igualadí ja no el pot atrapar ningú, ni el Cubelles, ni la Ribatana, ni els Sitges, que són ara per ara els tres equips que lluitaran per la segona plaça en aquestes tres últimes jornades. De moment, la segona plaça l'ocupa el Cubelles amb 74 punts, 73 té la Ribatana i 71 té el Sitges. Després ja hi trobem el Moja amb 61, 58 per Anoia, 50 per Òdena, 38 per Piera, 36 per Riudevitlles, 35 punts per La Múnia, Olivella i Ribes, 34 per Mediona, 33 per Montserrat, Igualada i a partir d'aquí zona de perill, 25 punts per la Pobla de Claramunt, 24 tercer per la cua Hortonenc, 22 punts per Sant Pere Molanta i 13 ja descendit la Martinenca. En fi, doncs, com dèiem, el Sant Mauro, Toni, brillant campió, ha fet una temporada una miqueta com el cas del Vilanova, no? No ha estat una sorpresa, en aquest cas, perquè el Sant Mauro d'entrada ja sortia com a un dels grans favorits i al final s'ha coronat rei d'aquest grup 12.
Sí, ho ha tingut com ho va tenir el Vegas l'any passat.
Sí, sí.
Fàcil. Esperàvem una miqueta més, per exemple, l'any passat de la Junta Ribatana, igual que aquest any. Jo penso que els que tindrien que estar lluitant per l'ascens, tenien que haver sigut la Ribatana i el Sant Mauro, perquè el Sitges i el Cubelles, amb el potencial d'un i de l'altre, jo crec que la promoció és un gran premi, però lluitar davant d'equips que cobren, com el cas de la Joventut Ribatana o Sant Mauro, és molt complicat, perquè pot tenir el jugador que vulgui.
Sí, sí, en el canvi, moment que vulgui.
No és el cas ni de Sitges ni de Cubelles. El Sant Mauro ha fet el que tenia que fer, jo penso que el que no l'ha fet ha sigut la Joventut Ribatana, ha reaccionat molt bé amb Manel Rodríguez a la banqueta,
cert.
Però clar, ara s'està jugant una plaça de promoció, que al principi no era el gran objectiu, però que ara sí que ho té que ser, perquè és el que li queda, i el que aquí pot ser perjudicat pot ser Cubelles i Sitges, perquè doncs ells se la tenen que jugar entre ells.
Està clar, una jornada, Toni, en què els tres candidats no han fallat. Va guanyar 0-4 quan dèiem el Cubelles al camp del Montserrat Igualada, va guanyar la Ribatana 4-2 al Riu de Villes, un partit que se li va posar molt bé, però que el Riu de Villes es va posar doncs amb un 3-2, uh-huh. I al final un quart gol per donar la tranquil·litat ja al conjunt de Manel Rodríguez, i va fer també, com es diu vulgarment, els deures als Sitges, guanyant al camp de l'Hortoneng per 1-4 amb un nou doblet de Jonathan Durango, un gol al que va inaugurar el marcador de Pepe i el que el va tancar, Albert Barberà.
Sí, sí, sí.
El Sitges va fer el que havia de fer.
Sí, perquè era... no era un desplaçament fàcil, perquè
gens.
S'està jugant la vida a l'Hortoneng.
I més tenint en compte aquest precedent, no? El precedent de que a nivell de classificació l'Hortoneng encara s'està jugant la permanència, i bé, no ho tenia fàcil als Sitges.
No, perquè és un equip que tot i que va estar patint allà baix, doncs genera molta oposició, no? Treballa molt i lluita molt, però el Sitges va aconseguir una bona victòria, penso que és una victòria per creure. El problema que té el Sitges, per mi el problema ve des del dia del Moja. Si aquest dia el Sitges guanya aquest partit, ara estaríem parlant d'un Sitges amb molta opció. Ara les opcions l'hem dit 25.000 vegades, passa per guanyar el Cubelles, guanyar-lo tot.
Fixa't, Toni, ara que donaves aquesta dada, si el Sitges tingués els 3 punts,
clar,
del Moja, seria ara mateix segon.
Ara seria segon.
Sí, perquè estaria empatat a 74 punts amb el Cubelles, però per gol average, de moment, és pels Sitges.
Per això.
Aquí són faves comptades, Toni, ha de ser 9 punts els que ha de sumar els Sitges per si vol jugar la promoció.
Sí, sí, aquí són 9, jo diria que 10. Perquè són no que té que guanyar els Sitges i un que se té que deixar pel camí la Joventut Ribatana.
Sí, sí.
Perquè amb 9 no tenim suficient, perdó.
No.
Amb 10, 11, un ensopegar la Ribatana, sí, sí. Però per això té que ensopegar la Ribatana.
Penses on pot ensopegar la Ribatana? Ara a mi se'm fa difícil pensar que els homes de Manuel Rodríguez es poden deixar algun punt en els tres partits que li queden. Piera, Òdena i Martinenca. Tenim, però, un duel que és decisiu pels Sitges i pel Cubelles, i serà aquest dissabte a Aiguadols, a 6:15, Unió Esportiva Sitges-Cubelles.
Clar, aquí sí que...
Aquí, doncs... un dels dos quedarà descavalcat.
Exacte, un dels dos deixarà punts, o potser els dos,
sí, sí.
Perquè un empat doncs, és deixar-se els punts tots dos i beneficiar la Joventut Ribatana. Veurem què passa. El Cubelles està molt fort.
És una final pels Sitges.
I una final pel Cubelles.
És una final també pel Club de Futbol Cubelles, mm-hmm. I veurem què farà la Ribatana en el seu desplaçament al camp del Piera. Un Piera que bé, està còmodament situat al vell mig de la classificació. Tots sabem el que significa jugar a Piera, que és un camp petitet, molt, molt complicat, però en fi, tant de bo.
La història diu que el Cubelles treu millor els partits al municipal que no a casa seva.
Uh-huh.
La prova tens que l'any passat aquí va guanyar i a Cubelles va perdre amb,
sí,
els Sitges.
Sí. De moment, la primera volta, els Sitges ja va guanyar a Cubelles.
Uh-huh. Ara hem guanyat allà, ara depèn del Cubelles o els Sitges, no? Però que el Cubelles sempre treu molt bons resultats al municipal d'Aiguadol. Veurem què passa, és un partit en el que els Sitges, per seguir viu, té que guanyar. Té,
sí,
que guanyar,
sí,
no li,
sí,
val més que guanyar, perquè un empat no li serveix per res, és guanyar. I el Cubelles és conscient que el mateix, si el Cubelles guanya els Sitges, pràcticament té el camí planer.
Doncs si s'ho volen anar apuntant, Unió Esportiva Sitges, Club de Futbol Cubelles, aquest proper dissabte 12 de maig a Aiguadols, a partir de 6:15 de la tarda. Aquí 5 minuts i les 5.
Boom, boom, boom.
Vinga, anem cap al bàsquet. Ha estat una altra de les bones notícies que ens deixem aquest cap de setmana esportiu, la victòria de la sèniora del bàsquet Sitges 85-67 davant el Sant Cugat, victòria que li atorga ja la permanència a Copa Catalunya, un bàsquet Sitges que certament ha fet un gran final de temporada, que ha arribat doncs bé de forces en el millor moment, en el moment més decisiu de la temporada, i com dèiem, aquesta victòria davant el Sant Cugat, un equip que ja venia classificat per jugar fases d'ascens a Lliga EVA, doncs ha certificat, com dèiem, aquesta permanència amb la Copa de Catalunya. Finalment, Torreforta, Sant Feliuenc, Girona i Sant Quirze seran els equips que hauran de jugar aquestes fases de permanència. A la part alta, el CC, el Molins, el Sant Cugat i l'Alpicat jugaran les fases d'ascens a Lliga EVA. Ha estat un bon final de temporada, però una temporada complicada per al bàsquet Sitges, però suposo que Edu Piñero, l'entrenador, s'ha tret un pes del damunt. Edu, bona tarda.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien. Ahora tranquilo, muy tranquilo.
Muy tranquilo, ¿no? Bueno, empezamos por lo del sábado. Acabáis ganando de 18 al Sant Cugat, un equipo que venía aquí ya con los deberes hechos, pero bueno, el partido se tenía que jugar.
Exacto. No, y aparte, lo que decía Cés, el entrenador del Sant Cugat, ¿no? Dice, nosotros veníamos a ganar porque la semana que viene estamos en un playoff y quizás a lo mejor una derrota puede crear dudas en algunos jugadores, bueno, lo típico de esto, que siempre vienen, pues, sé que venían con un jugador importante de ellos, un tal Blas, que no vino a jugar, pero todos los demás estaban, o sea, que lo que yo creo que el equipo hicieron el mejor partido de la temporada, todos. Uh-huh. O sea, yo creo que fue el mejor partido con diferencia.
El equipo, Edu, ha llegado muy bien a este tramo decisivo.
Sí, y el año pasado también nos pasó lo mismo, y el año de Copa que ascendimos a Liga EVA también fue un momento decisivo, al final también nos metimos en playoff. Bueno, nos está viendo bien que los finales de temporada lo estamos haciendo bien, pero bueno, la temporada ha sido pues y mucha irregularidad, buenos partidos, malos partidos, y bueno, no hemos mantenido una línea, ¿no? Pero bueno. Ya está hecho lo que
a lo hecho pecho, que dicen. La victoria que conseguís aquí contra Molins, ¿es esa victoria que os da ese plus, esa motivación extra de decir, si hemos ganado a Molins, pues bueno, vamos ya a por todas?
No, yo creo que llevábamos unos partidos haciendo las cosas un poquito. Desde el partido de Situ Antella, sí, estábamos haciendo las cosas un poquito bien, ¿vale? Lo que pasa es que no acompañaba el resultado, no ganábamos. Pero estábamos haciendo, durante el partido había momentos que el equipo pues hacía cosas buenas. Y a lo mejor pues el día de Molins, pues las ganas de ganar al líder y todas estas cosas pues nos salieron bien y hicimos mejoramos bien durante esas semanas. Y bueno, a lo mejor el equipo pues creyó que bueno, que eran capaces de ganar.
Después viene
no creo que tengamos que llegar a en la segunda vuelta a jugar contra Molins para darse cuenta de que tenemos que ganar, ¿no?
Ya.
Se ha intentado trabajar durante todas las semanas igual, o bueno, cambiando cosas y todo, pero para que bueno, el equipo fuese durante toda la temporada. Así al final, pues bueno.
Edu, te pregunto, ¿por qué ha costado tanto?
¡Wow! Eso es lo que me mira. Ahora estoy tranquilo, ¿no? Y eso te lo preguntas después de, ¿no? Dices, ves la clasificación, dices, ostras, dices, hemos quedado cuatro partidos de jugar un playoff de ascenso, ¿entiendes?
Pues sí.
Hemos estado a uno de hacer el descenso y a cuatro del ascenso, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor ves lo que has hecho durante la temporada, los partidos que crees que los teníamos bien para ganar, pues bueno, a lo mejor estaríamos allá. Pero bueno, pues la pregunta del millón. ¿Qué? El responsable soy yo y el entrenador es el que dirige todas malas decisiones, y a lo mejor aquí es el único, ¿no? O sea, yo creo que los jugadores, pues bueno, han estado... Me quedo con este final, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el único responsable aquí en este momento soy yo. O sea, que si se han hecho bien las cosas o se hacen mal, siempre el entrenador es el que bueno, lleva la batuta del equipo, ¿no? El que hace los fichajes, el que... Todo un poco, ¿no? Y cómo quiere que juegue el equipo, la filosofía. Bueno, me echo la culpa yo y ya está, o sea, no tengo ningún problema, es que no tengo que esconder nada y nada más, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe hemos llegado bien y eso es lo importante. Y luego el ver el último partido cómo jugaron, pues me fastidia, ¿no? Como esto de los hostias, ¿no? Si hubiésemos jugado así durante toda la temporada, pues bueno, puedes perder algún partido, pero no tantos como hemos perdido.
¿Hay algún momento, Edu, que piensas que nos vamos para abajo y que jugaremos fases?
Bueno, a ver, yo a lo mejor cuando estoy hablando contigo fuera de la radio, a lo mejor te comento las cosas y bueno, y de una forma, pues bueno, a lo mejor un poco pues normal, ¿no? De que nos conocemos y tal.
Sí.
Pero no, en ningún momento no, yo no sé, es que siempre digo, yo siempre he venido todos los partidos a ganar. Nunca he visto que mi equipo fuese inferior a todos los demás. Nunca lo he visto. O sea, y es que es verdad. Nunca he visto que este equipo fuese inferior a ninguno. Molins tiene el mismo equipo que hace 2 años, salvo Félix y Jean Perdén, y es el mismo equipo. A lo mejor pues han venido estos 2 jugadores veteranos, pero yo es que no sé. Yo no me veo inferior, no me he visto y bueno, yo creo que los resultados en algunos momentos, perder por ejemplo el día de San Nicolau, a cualquiera los últimos de tanto y de la forma que fue, yo creo que ahí fue difícil. Uh-huh. Y a partir de ahí fuimos un poco a remolque. No creyeron en las cosas y bueno, poco a poco yo creo que el trabajo y yendo, pues al final han salido las cosas.
En este sentido, hablabas ahora de la derrota de San Nicolau, en algunos momentos hemos visto un equipo frágil, ¿no?, mentalmente, sobre todo también, ¿no?, Medu.
Sí, sí.
Quizás las expectativas eran mayores antes de empezar la temporada, pero bueno, tampoco podemos obviar que es una plantilla con muchas incorporaciones, las lesiones tampoco os han ayudado nada de nada. También hay que poner eso en la balanza.
Bueno, sí. A ver, para mí pueden ser excusas. Que ya. No, que Roger Salavie no ha estado, porque yo creo que Roger nos hubiese dado un...
Hombre, plus. Imagínate.
Ahora un mes y medio Roger Pérez está lesionado y hemos jugado bien, y cuando Roger ha sido un jugador importante...
Muy importante,
más,
sí, sí.
Pero ha sido importante, lo digo que antes, ¿no? Y el mes y medio, que a lo mejor lo tendremos que tener, no ha estado. Y encima hemos ganado los 5 partidos o 6 partidos que hemos ganado seguidos y jugando bien el otro día sin él. Omar ha estado lesionado durante 3 meses. Bueno, ya te digo, son cosas que... Equipo nuevo, pues bueno, pues eso es el trabajo del entrenador. Y haces eso es porque tienes que hacer las cosas para que intentar salvar que todo funcione, ¿no? Y bueno, al final pues se ha ido viendo las cosas y al final ha costado. Pero bueno, al final yo lo que tú has dicho en eso, sí que veo que el equipo, algunos jugadores sí que les ha costado mentalmente, les costaba un poquito porque se bajaban un poquito el nivel, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor yo tengo mi carácter, yo estoy en la pista, intento dar el 1000 por 1000 y intento que mis jugadores den el 1000 por 1000, a lo mejor les costaba un poquito entender eso, ¿no? No sé. No, cosas que, bueno, durante la temporada pues se tienen que solucionar.
Llegados a este punto, Edu, ha acabado la temporada, es tiempo para pensar, para reflexionar qué ha ido bien, qué no ha ido tan bien. Te lo he de preguntar, y me parece que te lo pregunto cada año, cada temporada, cuando acaba, ¿no? La temporada que viene, ¿qué? ¿Te viene de gusto seguir? ¿Crees que con este equipo y los refuerzos que tengan que llegar, pues se pueden hacer grandes cosas? No sé, ¿qué idea tienes tú?
Sinceramente, Pito, en estos momentos no tengo ni idea.
Ni idea.
De verdad, ni idea. Yo creo que ahora estoy en un momento, mira, yo no sé, yo llevo un día de estos de totalmente relajado, ¿no? O sea, creo que tenemos que asimilar un poco, ver las cosas, ir pensando durante una semana, 2 semanas, ver lo que se puede hacer, ¿no? Hablar con la directiva, está claro, si quiere que el club siga, o sea, no tengo ningún problema y bueno, y pues tengo que llevar equipos de formación, tampoco tengo ningún problema, o sea, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, yo estoy aquí para ayudar y si el club quiere que siga, pues bueno, intentaremos o como vea con fuerza yo y buscaremos las mejores soluciones, ¿no? Pero bueno, no sé, ya te digo, en estos momentos estoy un poquito desconectado y saboreando un poquito este final de temporada que ha sido bueno y con eso nos quedamos y ya está. Y ahora pues descansar un poco y pensar qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, qué es lo que tenemos que mejorar y así.
Bueno, no olvidemos que ahora nos queda un poco salvar al Senior B. Que está el equipo ahí un poco...
Bueno, mira, esta semana han ganado, que era lo importante.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que ahora están jugando mejor. Lástima el otro día contra Leipzig, íbamos ganando 18 y al final perdimos de 2 en el último segundo. Pero bueno, yo creo que el equipo al final, estos dos partidos, esos dos finales van a darlo todo y seguro que nos vamos a salvar. Y bueno, y si toca playoff, que espero que no, también se van a salvar, no, no habrá ningún problema. Yo creo que hay equipo suficiente y lo van a hacer seguro.
Oye, ¿qué tal y cómo te estás sintiendo tú?
Bien, ¿no? Para tener la edad que tengo. Bien, bien, contento. No, a ver, yo me gusta entrenar, me gusta pues estar ahí y bueno, llegará un momento que no lo podré hacer, ¿no? Y si puedo, pues lo voy a aprovechar. Uh-huh. De que luego pasas unos días malos que vas con el cuerpo que te duele todo, pero bueno, bien, contento y de estar ahí por lo menos pues ayudando al equipo lo que sea y a Xavi que también pues bueno pues si le podemos ayudar en algo pues también se le ayuda. Uh-huh. Muy bien, contento.
Muy bien, señor, pues ya no te doy más la vara.
No,
a descansar, tranquilo. A descansar. Tienes por ahí un martillo pilón que...
¡Pum! Sí, sí, están haciendo obras aquí al lado y no sé, y me he intentado subir arriba y tengo aquí, pero no, es que no puedo, están haciendo obras aquí al lado de mi casa y están aquí.
Ningún problema, era broma. Vale. Edu, gracias, un abrazo y bueno, celebramos este gran final de temporada que os ha permitido salvaros y bueno, el año que viene, como se dice en estos casos, nada, Dios dirá.
Exacto, gracias a vosotros por vuestro apoyo y nada, y a seguir, ya estamos en contacto.
Venga, a seguir, adeu.
Un abrazo.
Adeu. Bé, doncs aquestes eren les impressions d'Edu Piñero després d'aquest gran final de temporada, no? I la pregunta, per què això no ho hem fet abans, no? Si miren vostès la classificació del grup segon de Copa Catalunya, veuran que el Sitges doncs, ha quedat molt a prop, com diga l'Edu, de jugar a fases d'ascens, però molt a prop també de jugar a fases de descens. Això explica també una miqueta la igualtat que hi ha hagut aquesta temporada. Parlant de bàsquet, li comentàvem també a l'Edu ara la victòria del Sènior B 56-70 amb la pista del Sant Antoni del Poble Sec. Ara mateix, però, el Sènior B hauria de jugar fases de permanència. Queden dues jornades i, com deia l'Edu, s'hauran de fer forts per intentar guanyar aquests dos partits i evitar jugar aquestes fases de permanència. Derrota, en canvi, del Sènior Femení, que va perdre de forma contundent 81-17 a la pista del Viladecans B. Recte final del temps de descompte d'aquest 7 de maig per parlar una miqueta d'hoquei patins, de com han anat els resultats de la jornada número 28 al grup E de segona catalana. Toni, tenim aquí els dos partits que ha hagut de jugar amb el Sènior B i que han significat 6 punts.
Ha guanyat els dos partits.
Els dos partits els va guanyar. Tenia un pendent de la jornada 27 amb l'Alpicat, que va jugar divendres a la nit. Va guanyar 6-5. I l'endemà, a Flix, va tornar a guanyar 3-4. Per tant, 6 punts en dos dies. L'equip també, el Sènior B, que està tenint un molt bon final de temporada, tot i que a nivell de classificació l'equip ara mateix és tercer per la cua, però bé, bones sensacions també les que ens han anat oferint els jugadors d'aquest Sènior B.
Home, va fer el que no ha estat capaç de fer l'A.
Sí, guanyar Flix.
Guanyar Flix,
sí,
no?
Senyor,
allà
sí,
va perdre l'A, l'únic partit que ha perdut al llarg del campionat, en canvi el B va... Això és bona senyal de cara al futur, no? Uh-huh. Perquè aquest és un equip de futur.
Queden dues jornades, Toni. La setmana que ve descansa el Sènior B, però no el Sènior A, que acabarà la competició, acabarà la Lliga, no la competició, la Lliga, jugant aquí amb el Vilaseca, dissabte aquí a Pinsbens a 7:45 del vespre, quedarà encara, ho anem recordant, la Copa de la Lliga, partit que jugarà amb el 26 de maig a la pista del Sant Manat, i s'haurà acabat una temporada, vaja, fantàstica, esperem que coronada amb la Copa de la Lliga.
Sí.
Que era una miqueta el que et va comentar el Carles Busquet, no? L'entrenador, que el gran objectiu ara, d'entrada, guanyar Vilaseca, per acabar imbatuts a casa i aconseguir i conquerir aquesta Copa de la Lliga.
Sí, i de fet el Vilaseca no serà fàcil, perquè de fet és un equip que està allà dalt i que està lluitant.
Està tercer ara mateix.
I que pot tenir encara la seva opció de jugar la promoció. Uh-huh. però bé, el Sitges vol acabar, el petit Sitges vol acabar sense perdre cap punt aquí al Pavelló, i després anar per la Copa de la Lliga. La Copa de la Lliga, ells saben que és aquesta eliminatòria i després ja és una final a 8.
Sí, sí, una final a 8 que no deixa de ser també una festa.
Una festa, exacte, serà tot un dia una competició maca i doncs aprofitar-la.
Molt bé, acabem amb 3 resultats més. A la Copa Federació Juvenil, el juvenil que va perdre 1-4 amb l'Arenys de Mar. A la Copa Federació Infantil, l'infantil que va guanyar 3-8 en la seva visita a la pista del Barcino, i també victòria de l'equip prebenjamí, que es va imposar per 2-1 a les franqueses. Resultats del món de l'hoquei patins que ens marquen ja definitivament al final del programa, quan passen 11 minuts del punt de les 5 de la tarda. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, i a vostès també moltes gràcies de nou per la seva atenció. Que passin una bona setmana i ens retrobem divendres. Adéu-siau.